Doncs sap, que fem la nostra repassada. Avui, als Estats Units, se celebra el Dia de la Independència, el 4 de juliol, això als Estats Units, i avui també és el Dia Mundial del Llibre Electrònic, aquell llibre que va arribar, que quan va arribar tothom va dir ui, això serà la mort del llibre tradicional, i ja veieu que al final ha pogut coexistir, perquè els dos tenen virtuts, i en algun moment és millor un que l'altre, tant el llibre electrònic com el llibre tradicional. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Estem a dimecres avui, dia 4 de juliol, hores d'ara, amb 27 graus i mig a la ciutat de Lleida. Ens hem quedat a una mínima de 18 i mig, lleugerament inferior a la nit tropical, però vaja, per sota. Ahir va haver tempestes a Lleida. Bueno, a Lleida, si et va passar com a mi, que va sortir al carrer just al moment que plovia, semblava que havia de ploure molt, però al final a Lleida doncs es van recollir una mica més de mig litre a la zona de l'Arboretum i 2,5 litres a la Femosa. Per tant, depenent de la zona en la que estiguessis de Lleida, doncs podem parlar de litre i mig, 2 litres. A la resta del territori, doncs, tenim 2 litres a Gimenells, 3 litres a la Pobla de Cérvoles, al Vilosell, 4 al Carràs, a Maials i a Serós, 5 a la Granadella, 6 a Bellaguarda, 7 a Tírvia, 9,5 a Salòria, 13 a Lins, 14 a Espot, a la cota 2.500, a Fraga van caure 12 litres, 22 al Matret, 22 també a Capdella, a la Vall Fosca, i 33 a la zona d'Andorra, a bordes de Setúria. Per tant, no tan fortes com les de la setmana passada, però seguint aquesta tendència de que vagi havent precipitacions i a més doncs cap a la zona de la muntanya. Hores d'ara tenim tempestes situades damunt d'Alguaire, Almenar i Alfarràs, que estan descarregant i que faran pujar aquestes xifres que t'he estat explicant de precipitacions. Nosaltres el que fem és marxar cap a l'Agència Estatal de Meteorologia i amb la Laura Vilà busquem la previsió pel que queda de dia també de cara demà. Laura, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui tenim intervals ennuvolats amb nuvolositat d'evolució diurna a l'interior amb bruixets i tempestes que probablement seran localment forts. Al Pirineu les temperatures màximes baixen avui i deixen 33 graus. A Lleida demà el cel estarà ennuvolat al Pirineu i poc ennuvolat a la resta amb intervals de núvols baixos. A zones de la depressió central al matí i a la tarda amb nuvolositat d'evolució diurna s'esperen xàfecs des de la matinada al Pirineu, ocasionalment acompanyats de tempesta i sense descartar que siguin localment forts o s'estenguin a la resta de la meitat nord. Les temperatures mínimes es mantindran en pocs canvis i les màximes baixaran lleugerament de forma més acusada al Pirineu. Esperem 33 graus a Lleida, 25 a la Seu d'Urgell i 23 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. Fem una ullada a la darrera hora.
COPE Lleida. Estàs informat.
Mira, t'explico que hi ha la marxa de tractors de Unió de Pagesos que va començar ahir dilluns i que acabarà demà davant del Ministeri d'Agricultura a Madrid. Van acabar la primera jornada a Lleida. Els tractoristes que van sortir al matí de Girona van viatjar unes 8 hores damunt del vehicle fins a arribar a la capital del Segrià, on hi havia ja preparats els pagesos que avui al matí també sortiran direcció cap a Madrid. Està previst que avui condueixin unes 18 hores i que demà dimecres facin 4 hores més fins a arribar a Madrid. El motiu de la marxa, ja saps, és reclamar a l'Estat que concreti com es repartiran les ajudes al sector que va aprovar al maig per fer front a la sequera. El coordinador nacional d'Unió de Pagesos, Joan Cavall, valora el primer tram de la marxa pagesa que els ha de dur demà a Madrid.
8 hores de trajecte, el quilòmetres amb cotxe són més fàcils de calcular, no? Aquí no és que no ho siguin, però amb tractor calculem més amb hores que no pas. Bueno, ha sigut tota una experiència, i a més hem passat doncs, una zona de país doncs, bueno, que moltes vegades la gent no l'acaba coneguent, no? Hem sortit de l'Empordà, hem passat per Girona, tota la selva, Osona, a part del Bages, a Noia i fins a arribar a la Segarra i aquí, no?
Home, la velocitat a la que es va és ideal per gaudir de l'entorn, les coses com siguin. Pau Clarià, que és un agricultor jove de Cervera, de 22 anys, diu que independentment de titulars, de que la gent digui més coses o d'altres, la sequera ha fet molt mal i sense ajudes els joves acabaran plegant.
La sequera ha fet molt mal i els pocs joves que hi han dedicats a l'agricultura sí que els afectarà continuar treballant si no s'ajuda una mica la situació del sector que estem patint ara mateix. Ja venim d'alguns anys complicats que no han estat del tot bons i aquest any, com a mínim pel cultiu de secà i també pel regadiu, hem sofert molt les conseqüències. I ara estem al temps de segar i molts pagesos com nosaltres no estem collint pràcticament res. I si la cosa segueix així i la pluja no millora, jo crec que l'any que ve veurem bastants camps sense sembrar.
Aquí el problema és que, tot i que ara està plovent, després tornarà a venir èpoques en les que no plogui i els embassaments no els tindrem a les capacitats habituals i això pot tornar a ser un problema. Però vaja, tampoc cal que avancem aconteixements, anem setmana a setmana. De moment segueix plovent, potser les quantitats serien millorables, però segueix plovent a les capçaleres dels rius i això és bo. Acabem amb la notícia econòmica del dia i és que l'atur a les comarques de Lleida s'ha reduït un 3,40% respecte al mes anterior, segons el Ministeri de Treball i Economia Social que ha difós en un comunicat. Segueixen Girona, que ha baixat un 3,34%, Tarragona un 1,73% i Barcelona un 1,64%. Per tant, Lleida és on s'ha reduït més i això és una bona notícia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara està amb nosaltres ja el José Crespín, subdelegat del Govern Central a Lleida. José, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Com estàs?
Bé. Bé. A l'estiu sempre s'ha d'estar bé. Ara és una època positiva.
5 anys. Què et diu aquesta xifra?
5 anys...
Què va passar fa 5 anys?
Fa 5 anys vaig ser nomenat subdelegat del Govern. Va ser...
5 anys, eh?
El 2 de juliol del 2018. 5 anys, i han passat moltíssimes coses.
Sí?
Moltíssimes.
Déu-n'hi-do, eh? Ha passat la pandèmia.
Ha passat la pandèmia, i hi ha una guerra a Europa, la guerra de l'Ucraïna, hi ha un episodi de sequera molt fort com el que tenim actualment al conjunt del país, però especialment que castiga a les Terres de Lleida, moltíssimes coses. Han estat 5 anys molt intensos.
Hi ha una cosa que sí que t'he vist fer, i és mantenir contacte amb alcaldesses i alcaldes de tot el territori de manera constant i m'atreviria a dir quasi bé obsessiva des del punt de vista de... Perquè jo recordo un dia parlar amb tu i no, és que jo vull visitar, conèixer i al cap de 6 mesos si puc tornar a parlar amb aquella alcaldessa o amb aquell alcalde per a veure si hem pogut solucionar allò que em deia o si hi ha alguna demanda nova.
Això era una manera de treballar que em vaig proposar justament fa 5 anys. Obrir les portes de la subdelegació al conjunt de la ciutadania, però especialment el conjunt de les institucions. I aquestes institucions, o un dels pilars fonamentals de les institucions del nostre país, són els ajuntaments. La província de Lleida té 231 municipis, 231 ajuntaments, i al llarg d'aquests 5 anys doncs, he tingut l'oportunitat de visitar més de 200.
Déu-n'hi-do.
Dius, per a què? En primer lloc, per oferir aquell marc de diàleg i col·laboració necessària entre les institucions, l'objectiu del qual no és altre que millorar la vida del conjunt de lleidatanes i de lleidatans. Col·laboració, diàleg, entesa i treballar plegats justament per aquest futur de les Terres de Lleida. I al llarg d'aquests 5 anys, doncs, he visitat 200 ajuntaments diferents, alguns dels quals, com és evident, doncs he visitat, com bé deies, més d'una vegada. Hi ha ajuntaments que he visitat 4, 5, 7 i 8 vegades.
Hi ha alguna demanda que repeteixi més que d'altres?
Bueno, la realitat del conjunt de les Terres de Lleida, del Pirineu i l'Aran, afortunadament és una realitat molt diversa. Cada municipi, cada territori, cada comarca té la seva singularitat. Però sí que és cert que hi ha un conjunt de necessitats o de carències o mancances al conjunt dels nostres municipis. En primer lloc, com és evident, tenim el gran repte demogràfic, la pèrdua progressiva de població dels nostres municipis, i això va lligat, doncs, sens dubte, amb la capacitat de generar als nostres municipis oportunitats de futur, que els nostres joves tinguin futur als nostres pobles i que plegats, per tant, aconseguim, doncs, no només construir la vida als municipis, sinó generar un espai de progrés, d'oportunitat i de futur.
Suposo que això, si t'ho hagués preguntat dels darrers mesos, una de les demandes o consulta és el tema de la sequera.
Sens dubte.
O sigui, la província de Lleida al final és eminentment agrícola, sobretot la vessant sud, i la sequera d'aquests darrers mesos, com em deia el nostre meteoròleg, no d'aquests 2 o 3 mesos, sinó dels darrers 23 mesos, la tendència de pluja ha anat baixant, és alarmant, no? És de rècord, no l'havíem viscut mai.
No l'havíem viscut mai, i ho apuntaves molt bé, el concepte sequera, la situació de sequera, la situació de manca de recursos hídrics, no és una cosa de fa 2 mesos, ni tan sols fa 9 o mesos, és a dir, la tardor de l'any passat, sinó que els primers indicadors es marquen fa aproximadament 2 anys, cap a vols de meitat de la pandèmia, en el qual estem parlant, és a dir, la situació de sequera, a què ho veig? En primer lloc, aquest mes d'abril ha estat l'abril més sec dels abrils dels últims 20 anys. Sí, sí. És a dir, no hem tingut l'aigua que cau del cel, l'aigua de la pluja. I el segon factor, que és molt important, és la neu. No hi ha hagut neu al Pirineu, i conseqüentment a l'època del desgel aquesta neu no ha arribat als embassaments. Conseqüentment ens hem situat en una situació realment crítica. Els embassaments de la Conca del Segre, l'embassament d'Oliana i de Rialp, doncs van assolir el punt crític d'estar al 14% de capacitat de les seves reserves, que són aproximadament 450 hectòmetres cúbics. I per què és important, o per què té tanta transcendència la sequera al conjunt de les Terres de Lleida? Doncs molt clar, Lleida té 162.000 hectàrees de regadiu. Això vol dir que el 60% del regadiu de Catalunya es situa a la província de Lleida. Conseqüentment, la manca d'aigua genera, evidentment, un gran problema al conjunt de pagesos i ramaders de les Terres de Lleida. Una situació que no s'havia viscut mai, i que segurament, i com a conseqüència d'aquest canvi climàtic que estem constatant dia rere dia, que passa que serà una situació cada vegada més freqüent. Per tant, hem d'adaptar la nostra capacitat productiva i la nostra manera de produir, doncs, aquesta manca d'aigua.
Clar, és que és veritat això, que no és... Segons apunten, perquè clar, tampoc no tenim la bola de vidre per saber què passarà demà, però segons apunten, la tendència climàtica és aquesta, anar-se'n una mica més cap als extrems i allargar aquests períodes de sequera, doncs, que abans podien durar, no sé, ara m'ho invento, 2-3 mesos, ara potser se n'aniran als 5-6 mesos o un any, no?
Bueno, sempre n'hem parlat...
S'ha d'actualitzar tot el tema.
N'hem parlat de canvi climàtic, les últimes dècades...
Fa molts anys que en parlem de canvi climàtic.
Parlem de canvi climàtic, però sens dubte, crec que darrerament, en els últims 2-3 anys, hem vist els primers indicadors de lo que representa el canvi climàtic. I un d'aquests indicadors és justament aquesta situació de tensió hídrica al conjunt del nostre país. Per això és tan important adaptar-se i preparar-se per a escenaris futurs.
Subdelegat, anem a parlar de dos temes, econòmic i d'infraestructures. Econòmic, amb el tema dels fons Next Generation, hi ha hagut una injecció important de diners a la província de Lleida per desenvolupar doncs, projectes. No sé si has tingut l'oportunitat de visitar projectes ja en execució i com estan anant.
Sí, no i tant. És a dir, hi ha un nombre molt important de municipis de les Terres de Lleida que estan transformant la seva mobilitat, que estan recuperant o construint nous equipaments, que està impulsant una nova mobilitat o una intermodalitat al conjunt de les Terres de Lleida. Hi ha molts ajuntaments que estan transitant cap a aquell camí de la transició sostenible i la transició energètica gràcies als fons europeus. I això com es concreta al conjunt de la província de Lleida? Actualment hi ha en curs més de 200 milions d'euros en projectes tant en ajuntaments com en empreses al conjunt de la província de Lleida. D'aquests 200 milions d'euros, doncs podíem dividir que 70 correspondrien a Lleida Ciutat i la resta 130 al conjunt de la província, per impulsar justament lo que us estava dient, la transició ecològica i energètica, la mobilitat, la creació de nous equipaments o, per exemple, i enllaçant amb el tema que ens ocupava abans, la modernització de regadius, els fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d'Espanya destinaran gairebé 60 milions d'euros en la modernització de 3 grans regadius del conjunt de la nostra província.
Tema d'infraestructures, bàsicament anem a centrar-ho en carreteres. La Nacional 230 és una d'aquestes carreteres que tothom somia veure allargada ja l'autovia A14, que és que ara va de Lleida passant per l'aeroport i que acaba morint entre el Farràs i el Menà, que en principi havia d'arribar fins a Viella. Dic en principi perquè em sembla que aquest projecte ha canviat, no sé si ja definitivament o...
Sí, no, ha canviat definitivament. De fet, jo crec que la gestió del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana al conjunt de les Terres de Lleida és un dels ministeris que més projectes ha impulsat en aquesta legislatura. Ara mateix tenim gairebé 500 milions d'euros en obres, projectes en execució o en licitació al conjunt de les Terres de Lleida. Dit d'una altra manera, estem invertint en absolutament totes les carreteres de la xarxa de carreteres de l'Estat a la província. Una d'elles és la Nacional 230, que acumula 20 anys de molts anuncis, de molts projectes, però de poques coses fetes realitat. I en els últims mesos, i gràcies a la col·laboració de les institucions del territori i l'impuls del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, doncs tenim un pla en virtut del qual doncs establim com ha de ser aquest eix. Un eix que acabarà en forma d'autovia a partir de Alfarràs, límit de la província d'Osca.
O sigui, falta un tram d'autovia que
falta
que
un tram,
que
falta un tram de 7 quilòmetres que va quedar penjat en la legislatura dels governs del PP, i a partir d'aquest punt doncs és una carretera millorada amb un sistema que se denomina un 2+1. És la incorporació d'un tercer carril que permetrà d'aquesta manera incrementar la seguretat vial i la confortabilitat del conjunt d'aquesta Nacional 230. Però parlem de la Nacional 230 com podíem parlar de l'autovia 2, una de les grans reclamacions que jo m'hi vaig trobar fa 5 anys quan vaig entrar a la subdelegació del govern, i era la reclamació del territori per la millora del ferm. I és cert que en aquests últims 5 anys doncs gairebé haurem iniciat les obres o completat la transformació del 40% del traçat de l'autovia 2 amb una inversió de gairebé 30 milions d'euros.
Déu-n'hi-do.
O l'autopista, que no ens en recordem.
Sí, no,
que abans
no,
se pagava,
no, no.
Abans se pagava l'autopista.
Sí, aquest tema el vam tocar en una altra entrevista, i recordo, perquè clar, això s'anuncia amb anys d'antelació, que quan ja va arribar aquell 31 d'agost, va ser com una alliberació. Està acabada ja la rotonda on havia les casetes de peatge, i ara ja hi ha una circulació fluida d'entrada sortida al que és autopista i cap a la ciutat de Lleida.
Ara farà 2 anys justament de la supressió, la eliminació dels peatges, l'autovia AP2 completament gratuïta pel conjunt de ciutadans. 1. Hem eliminat les antigues illes de peatge. 2. Hem construït una nova glorieta a lo que era l'antic peatge de Lleida, que permetrà d'aquesta manera la connectivitat amb altres eixos viaris com la C12 de Maials Flix. 3. Hem incorporat un sistema antiboira molt novedós per garantir la seguretat al conjunt, en un tram molt determinat, de molta intensitat de boira, a la P2.
Quan... És un tram de molta intensitat de boira i d'accidents anuals. Sempre hi ha algun accident.
Correcte, allí. Perquè és un tram que meteorològicament, com a conseqüència de la boira, s'hi concentren bancs de boira molt intensos.
Esteu instal·lant un sistema que quan hi hagi boira permetrà, bueno, primer avisar els conductors, evidentment s'ha de moderar la velocitat, s'ha de baixar la velocitat, I com funciona després?
És un projecte que està en execució i que invertim 9 milions d'euros i que té tres potes. La primera, té un sistema d'il·luminació a través d'unes pantalles que t'indica justament la situació de boira en la que ens hi trobem i d'aquesta manera t'indica la velocitat màxima a la que has de circular. 2. Aquest sistema lumínic va connectat amb un radar de tram. Si la boira és molt intensa, se limita la velocitat màxima a la que es pot circular i d'aquesta manera, si se supera aquesta velocitat màxima, el radar, doncs, evidentment, multarà. I el tercer element, que és un sistema de balisses. Què vol dir això? A través d'un làser dibuixarem l'eix de la carretera perquè d'aquesta manera, amb la intensitat de la boira, el conductor pugui veure quin és el traçat de l'autopista per la que ha de circular. Un sistema molt novedós que afortunadament encara no hem posat en marxa perquè els últims mesos d'hivern no hem tingut episodis de boira molt intens, però que ja està justament implementat per posar-lo en servei en el moment que sigui necessari.
I ja està preparat.
Preparat. Estan fent els últims treballs de calibració del làser, però el sistema ja està completament implantat.
Doncs José Crespín, subdelegat del Govern Central a Lleida, suposo que el dia 23 de juliol molt atent als resultats.
Molt atent als resultats perquè un diu que unes eleccions sempre són importants, però sens dubte aquestes són o ho són encara més, perquè jo crec que estem ara mateix en un punt en el que hem de decidir si continuem avançant o, en canvi, si volem donar un pas enrere. I per això hi ha dues opcions. Avançar vol dir votar Pedro Sánchez i retrocedir vol dir votar el PP i Vox. És clara, la disjuntiva.
José Crespín, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres.
Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres. I bon estiu.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Aquest agost gaudeix amb el festival Arts d'Estiu i el periòdico dels millors concerts al costat del mar. Luz Casal, de Tietz i els Amics de les Arts, Carlos Rivera, Ara Malikian, Rosario, Los Secretos, Víctor Manuel i molts més. Arts d'Estiu a Pineda de Mar. Concerts, platja, gastronomia, moda i diversió. Entrades a artsdestiu.com.
El momento ha llegado.
Escuchar. Podría ser una especie de vehículo de transporte.
Los seres humanos, ¿es este mundo nuestro un lugar mucho mejor debido a la ciencia y a la tecnología?
Ellos quieren que vaya un americano, doctora.
Las comunicaciones son intermitentes, pero seguimos adelante.
Contact. El domingo a las 11:30 de la noche, en 13.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ofertaza hasta el 16 de julio. Fibra y móvil por solo 29,95. Y añade otra línea móvil desde 2,95.
Toda la familia conectadísima a la vez por este precio. Calidad Lowy.
Corre a lowy.es o llama al 1456.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete pulpable.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez. Beautiful.
Mira, sense voler, hem arribat a la darrera cita de la temporada d'aquestes classes de fer memòria, que ens ha acompanyat doncs, tota aquesta temporada la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Amb la Mari Carmen ja sabeu que tirem enrere 25 anys, ho fem cada mes, i és per recordar doncs, aquells titulars que et despertin. Eh? Però escolta, quan va sortir aquesta notícia jo estava fent això, o jo estava vivint aquí, o jo què sé, aquell any o aquell mes em va passar aquesta cosa, no? És la manera de despertar aquests records, aquests... Bueno, fer memòria, bàsicament, fer memòria. Ens n'anem 25 anys enrere, Mari Carmen, juliol, igual no ho deia la premsa perquè ja estem acostumats, segurament va fer calor fa 25 anys.
La premsa no ho destacava.
No ho destacava, però vaja, ja et dic jo que segur que va fer calor.
Segur que sí, segur que sí.
1998.
Sí, hi havia notícies que segurament recordaran bastant els nostres oients. Perquè, en primer lloc, el nunci de sa santedat a Espanya va ordenar al bisbe de Lleida, aleshores Monsenyor Ramon Malla, tornar a la franja les obres del diocesà. La Joscada no va voler escoltar a la UNESCO i va trencar la unitat del Museu Diocesà de Lleida. El bisbe de Lleida estudiava un recurs per no perdre el patrimoni sacre de la franja. Va viatjar al Vaticà amb urgència per evitar la ruptura. Els ciutadans de Lleida van protestar contra la decisió del nunci de dividir el diocesà i uns 300 lleidatans aproximadament es van concentrar al bisbat convocats per Òmnium Cultural, que va començar una recollida de signatures per enviar-les al Vaticà en suport de l'art diocesà.
Això fa 25 anys.
Ara ja sabem com va acabar tot.
Déu-n'hi-do, eh?
Un cicló va acabar a primers del mes de juliol del 98 amb les collites del Segrià i la Noguera. Tan sols en 15 minuts va caure un gran aiguat. El vent va arribar als 109 km per hora i va aixecar teulats de naus, granges i vivendes. O sigui, una tempesta important. Lleida estava de dol en aquells dies. El dia 2 de juliol de l'any 1998 va morir Marisa Tarragona, l'esposa de l'alcalde de Lleida, aleshores, Antoni Siurana. Va rebre 1.000 telegrames l'alcalde de condolència i la trucada del president Jordi Pujol. El bisbe de Lleida, Ramon Malla, va oficiar el funeral a la Catedral Nova de Lleida, que es va omplir de gom a gom, ho puc dir, perquè personalment jo hi era. Vull dir que va ser un aconteixement a Lleida perquè era una persona molt estimada, la Marisa Tarragona. Josep Borrell, un any més, al juliol del 98, va participar a la baixada dels Rais de la Pobla de Segur, al seu poble natal. Ja sabeu que Borrell és de la Pobla. Va fer unes declaracions que van ser titular a la premsa de Lleida. Va dir, el PP castiga a Lleida per vengar-se de mi.
Caram.
El candidat del PSOE, no del PSC, sinó del PSOE, a la presidència del govern en aquells moments, va denunciar la manca d'obres públiques i va criticar el pacte de govern amb el PNV. També va pronosticar que el nou subsidi d'atur seria ineficaç. Un comboi de l'AVE passaria, era el que es preveia, no? Passaria per Lleida cada 15 minuts. Renfe va plantejar el projecte entre Madrid i Barcelona com un competidor del pont aeri i la previsió era fer nombroses parades a Ponent. Lleida seria una parada entre Madrid i Barcelona. Els primers estudis de planificació van donar prioritat a la capital de Ponent, expectatives de creixement aleshores. La previsió era que entre Madrid i Barcelona es faria en 2 hores i mitja.
És que la veritat és que sempre hem dit el mateix, per anar de Madrid a Barcelona l'AVE és, jo crec que és molt més avantatjós perquè surts del centre de la ciutat per arribar al centre de la ciutat.
L'avantatjós és que a Lleida es logrés,
sí.
I li hem d'agrair al senyor Antoni Siurana i al senyor Borrell que l'AVE passés pel centre de Lleida, sí, per la nostra estació, sí, sí. Del segle XIX.
No com ha passat a Tarragona, per exemple.
Exactament.
Que tenen l'estació que no, vaja, vull dir que no té cap mena d'utilitat on està. Has d'acabar recorrent o a taxis o deixar el vehicle per allí. Aquest és l'avantatge.
I a no tocar,
per
bueno,
mi és,
que sigui.
És la gran avantatge aquesta.
Sí, sí, no, aquí a Lleida vam tindre aquesta sort perquè de Lleida a Madrid amb con el Talgo,
sí.
Pues tardàvem 7 hores.
Tota la nit.
7 hores, sí senyor.
Si volies arribar d'hora a Madrid, que la Mari Carmen ho ha fet moltes vegades,
per això ho dic, perquè jo ho he fet.
I jo també ho he fet alguna vegada.
Per anar a reunions a Madrid.
Agafaves el tren aquí a les 12 o a la 1 de la matinada per arribar allí a les 8 del matí.
Exacte. A les 9 arribava.
Ah,
a les 9 que havies d'anar corrents perquè la reunió començava a les 9.
No, que no és la manera.
No és el mateix. Ara estem molt millor en aquest aspecte del servei de Renfe a Lleida. Vinga, Lleida també va perdre el festival més gran de música del sud d'Europa. Els titulars de premsa eren La vaca se va. Escalarre perdrà l'any 1999 aquest gran festival. Per tant, l'any proper, en la seva última edició de l'any 98, va ser l'última nova edició, i van actuar en aquesta edició del 98 Bob Dylan, que va salvar la recaptació, Deep Purple i Iggy Pop. Per tant, uns grups de primeríssima fila que van tancar l'últim gran festival dels Pirineus. El responsable de l'organització, Neo Sala, va reconèixer que no havia sabut vendre la vaca.
Home, les primeres edicions van ser molt fortes.
Multitudinàries.
El que passa és que potser no es va graduar bé tot el que comportava, a més de la nit de concert, allò.
Però,
la moguda de gent i tot.
Era un negoci per la zona aquella dels Valls de Neu, eh? Era un negoci.
Sí, però havia de ser una mica més sostenible.
Era joventut i ja sabem com era i el que passava. Però, bueno, Iggy Pop i el Bob Dylan... Escolta'm, un programa...
El programa és impressionant.
Continuem. Els bisbes catalans, també eren notícia, van animar el bisbe Malla a lluitar pel diocesà. Estaven en contra del decret del nunci i aprovaven l'actuació del bisbe de Lleida compartint el patiment provocat pel desmembrament del nostre museu diocesà. I així ha sigut. No ho tenim.
No.
Hi ha hagut el desmembrament. És bonic també, si podem acabar la notícia, perquè a vegades diuen, bueno, i com acaba això? Pues acaba això i ja ho sabem tots com acaba.
De moment ha acabat així.
Sí. La infanta Elena va donar a llum al seu fill, Felipe Juan Froilán. Li diem Froilán ara, notícies, rosa i tot això.
Aquest és el gran.
Felipe Juan Froilán es diu. Va néixer el 16 de juliol del 98. És el primer net dels reis Joan Carles i Sofia, un infant que ocuparia el tercer lloc en la cadena de successió al tron, i el rei Joan Carles va ser el seu padrí de bateig. Continuem. El 20 de juliol es va declarar un gran incendi al Solsonès. Això ja és una cosa més lamentable, però va ser fortíssim. Van cremar 22.000 hectàrees de bosc al Solsonès, la Segarra i el Bages. Van ser evacuades unes 600 persones de les masies, colònies i càmpings. Va ser necessari tallar carreteres i restringir l'aigua del canal d'Urgell. Les flames, sense control, van arribar a afectar 25 quilòmetres. Els bombers i els voluntaris van lluitar amb tots els mitjans al seu abast contra les flames. L'alcaldessa de Cardona va manifestar que ella creia que el foc havia estat provocat. Les flames van deixar un futur molt ennegrit al Solsonès. L'incendi es va donar per controlat ja 2 dies després. O sigui, el 22 de juliol, 2 dies després, es va donar per controlat. Hi va haver una guerra de xifres al valorar els danys i hi va haver també crèdits tous pels afectats. Ja que parlem d'incendi, anem una mica més endavant del mes de juliol, concretament al dia 30, crec que era, un altre incendi va obligar a evacuar a 90 nens de colònies una altra vegada, a la població de Navès, que està molt propet de Solsona. El foc causat per una maquinària agrícola, per una màquina agrícola, va arrasar 56 hectàrees de bosc i cultius al Solsonès. El foc va ser controlat el mateix dia, sortosament, sobre les 10 de la nit, quan ja havia consumit 44 hectàrees de bosc i 12 de cultiu. Per tant, l'any 98, l'estiu del 98, va ser tràgic per tota la zona del Solsonès.
La veritat és que ve sent una tònica general dels darrers anys, els estius. O suposo que de vegades volem buscar un sol culpable i és un degoteig de tot. Potser falta de manteniment de la part baixa dels boscos.
Primer d'això.
Sequera... I ho va sumant tot plegat i llavors i també irresponsabilitat de persones, perquè no tots els incendis són fortuïts ni accidentals, n'hi ha que n'hi ha que passen perquè la gent fa foc on no s'ha de fer o jo què sé, qualsevol altra història. I si ho sumes tot, passen aquestes grans catàstrofes, ho dic perquè després, si passeu per una zona cremada, al cap de 2 setmanes, a mi se'm trenca el cor, passar per un lloc cremat.
Fa una pena veure tots els arbres cremats, tots...
No sé com gent hi pot gaudir amb això, no ho entes mai. Deu ser una malaltia, però vull dir, no ho entes mai.
No és una malaltia, és una malaltia, això, per suposat, dic jo, eh?
Sí, sí.
Bé, ara anem a la política.
Mari Carmen, espera, que és el darrer de la temporada.
Sí.
M'acabaràs bé.
No gaire bé. Vaja,
home.
Bueno, sí. Una cosa que tenia molta gana els lleidatans de tenir-la,
pues vale.
De fer-ho.
Anem a política,
Són dos notícies que queden. La una és de política. 5 regidors del PP de Lleida, al igual que els de Tarragona i Barcelona, van rebre cartes amenaçadores amb una fotocòpia de la portada del diari Egin, en la que informaven de l'assassinat de Miguel Ángel Blanco. La presidenta del PP a Lleida, en aquells moments la senyora Pilar Arnalot, va mostrar la seva total confiança amb les forces de seguretat, continuant amb la contravigilància que ja tenien des de temps enrere. Uh-huh. Bueno, i acabarem amb una notícia que esperaven, els lleidatans l'esperàvem. Un 24 de juliol del 98, 24 de juliol, l'alcalde Siurana va tancar la compra de Gardeny al Ministeri de Defensa. La va tancar per 2.700 milions de pessetes. Va anunciar que l'escriptura es tancaria al setembre i va qualificar d'històric l'acord amb Defensa. I a finals de juliol ja la paeria també va anunciar que no enderrocaria les casernes de Gardeny. Va encarregar una reforma urgent per salvar els edificis. Per què? Perquè les filtracions d'aigua amenaçaven els immobles del turó. Mm-hmm. Per tant, ja allò va quedar per Lleida, per nosaltres, i es va comprar al Ministeri de Defensa, que hi havia les casernes de l'exèrcit.
Era una gran notícia fa 25 anys. El que no ha sigut una gran notícia és el que després no hem sabut aprofitar els metres quadrats que hi ha allí. Independentment de que abans ho fes anar a l'exèrcit, és igual. Ara hauria d'estar a ple rendiment.
No,
i és veritat que hi ha una part que sí, la part del parc científic, però hi ha un munt de metres quadrats.
Les esplanades que hi ha per fer coses...
Sí. No hi ha res.
Però no sé per què. El turó de Gardeny, el turó de la Seu Vella, pues, s'ha anat refent, s'ha restaurat, allà puja la gent, s'hi fa coses... Però el turó de Gardeny està una mica, diria jo, a hores d'ara, una miqueteta, sí que es fa algo, però una mica abandonat. Jo des de casa meva,
una mica,
la nit lo veig il·luminat i es veu...
Home, tenim el castell dels Templers.
El castell dels Templers està il·luminat i tal... Però, i és bonic,
però no.
Perquè està frente al castell.
Sí, sí, sí,
si
és perfecte.
Si puges a dalt, però ja a la pujada hi trobes camins amb coses que no estan net.
Sí, que no, que falta neteja, manteniment i vigilància.
Exacte.
Ja? I vigilància.
Ja ho has dit tot.
Que és el que està passant darrerament a tota la ciutat.
Ja
no cal anar,
ja
no cal anar al turó de Gardeny ni el de la Seu Vella. És que... Clar, una mica de presència policial. És una desgràcia que haguem de dir, però és que funciona així.
Sí, sí,
per
sí.
Desgràcia. En fi, doncs tanquem aquesta temporada dels exercicis de memòria. Us encoratjo que durant l'estiu seguiu fent memòria, ja sigui a cop d'obrir un àlbum de fotos antic que tinguem per casa, allò de mirar, fotos d'aquestes de fa 20, 30 anys, a veure, o per acostar-vos a la Biblioteca Pública de Lleida i fer anar a la hemeroteca, que allí també trobareu
sí,
diaris antics, i dir, escolta, què va passar tal dia com avui de fa, jo què sé...
Trobaran el Segre i la Mañana, els
30
dos,
o 40
els
anys,
diaris.
Doncs, mireu-ho.
Bueno, jo me comprometo a mirar el mes d'agost, a donar una visió de l'hemeroteca del mes d'agost, i si veig alguna cosa que va passar l'agost del 98 important, doncs l'acoplarem al mes de setembre.
La Mari Carmen diu això perquè ja li he deixat el contracte aquí a sobre per la temporada vinent i ja l'ha signat. Llavors, clar, ja està renovada i evidentment, a partir del 5 de setembre, que és el primer dimarts del mes de setembre, tornarem a tenir a la Mari Carmen, si no canviem de dia, tornarem a tenir a la Mari Carmen aquí, fent memòria del que passava fa 25 anys, que crec que és un espai molt maco i que ajuda a això, a dir, és veritat aquesta notícia, mira, és veritat, jo estava fent això o jo estava en aquesta situació concreta. És una manera que t'ajuda a despertar els pensaments. Mari Carmen Salvador, tens programat tot l'estiu?
Sí, 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 sí.
Ho tens ja tot programadíssim?
Ja, ja ho tinc programadíssim. Sobretot, la meva primera programació és lliurar-me, o sigui, amagar-me de la calor.
Això sí.
Això és la meva primera programació. Lo demés, pues sí, amb salut. Jo només desitjo salut i també sí. A tots els nostres oients que tinguin un estiu, que es guardin de la calor i que tinguin molta salut.
Molt bé. Mari Carmen, una abraçada molt gran. Igualment. I tornem al setembre. Eh?
Igualment, fins al setembre, amics. Bon estiu.
I nosaltres ja ens plantem a la una de la tarda. Soc el Ricard Álvarez i tornem de seguida amb el migdia de Cope Lleida.
És la una, a les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Es la última cicatriz que nos recuerda que hace más de 2 años nos enfrentamos a una pandemia. Las mascarillas, el último vestigio del paso del coronavirus, va a dejar ya de ser obligatoria en farmacias, centros de salud, clínicas de odontología o residencias de mayores. Tan solo quedará su uso obligatorio en escenarios muy puntuales, como puede ser el acceso a unidades de cuidados intensivos en hospitales. Eso sí, bueno, cualquiera, ¿eh?, puede sentirse libre de seguir usando la mascarilla. Oye, si eso le da mayor protección, si se siente más seguro y si considera que es necesario. Han pasado ya 1.157 días desde este sonido.
Por tanto, a partir del próximo 4 de mayo, quien vaya a utilizar el transporte público estará obligado a llevar una mascarilla.
Fue a principios del mes de mayo de 2020, Pedro Sánchez anunciaba que la mascarilla se hacía obligatoria en el transporte público y poco después se hizo obligatoria también al aire libre, cuando no se pudiera respetar esa distancia mínima de seguridad de 2 metros. Qué lejos, ¿verdad?, nos parece todo aquello. Bueno, pues sin embargo no ha pasado tanto, ¿eh? 3 años. Seguramente esta medida se podría haber tomado antes. Hace ya meses que el coronavirus ha dejado de ser una amenaza global, aunque no haya desaparecido del todo, y todavía puede hacer daño. Sin ir más lejos, ahora mismo el escritor Mario Vargas Llosa, de 87 años, está ingresado precisamente por coronavirus. La enfermedad sigue ahí. El virus continúa ahí fuera, pero afortunadamente no tiene la capacidad letal que tuvo. La mascarilla podía molestar más o menos, pero ha sido un elemento básico, fundamental, para contener precisamente al coronavirus. Ahora bien, ahora mismo, para el público en general, no tenía ya demasiado sentido montar en un autobús, qué sé yo, con 30, 40, 50 personas sin mascarilla para ir a trabajar y luego tener que ponértela en la consulta del dentista, donde a lo mejor coincidíamos con 2 o 3 pacientes más. Y lo mismo en las farmacias. Nos la ponemos para comprar pastillas para la garganta y a continuación nos metemos en un restaurante con 100 personas alrededor que no llevan esa mascarilla. Por cierto, las farmacias, ¿cuántos habrá que en los últimos meses hayan entrado tan decididos y con las mismas hayan dado media vuelta porque se les ha olvidado la mascarilla? ¿Te ha pasado, verdad? Yo creo que a todos. Bueno, al final nos ha tocado conseguir una de urgencia o bien confiar en que el farmacéutico hiciera la vista gorda. Así que en el día a día no va a ser un gran cambio en nuestras vidas, pero sí que supone pasar una página más en esto de la pandemia. El anuncio no deja de ser una buena noticia y esto también tiene su lectura política. El hecho de que el gobierno haya tomado la decisión de retirar las mascarillas cuando estamos a 20 días de las elecciones generales. Seguramente no vaya a cambiar el sentido de voto de los españoles, pero sí es una buena noticia, pues se aprovecha. Sea como sea y sin política de por medio, cuando se publique este Real Decreto en el BOE, quizás mañana, la mascarilla dejará de ser obligatoria, así que hoy, si nos toca todavía ir a la farmacia, al dentista o al centro de salud, no te olvides de ella. Pues están pasando más cosas que nos cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues sin mascarilla puesta, los funcionarios de Justicia, Pilar, desconvocan la huelga indefinida que mantenían desde el pasado 22 de mayo. Se han paralizado, ojo, más de 1 millón de juicios y vistas y 40 millones de actuaciones administrativas, según los datos de los propios funcionarios de Justicia. Desconvocan el paro indefinido, pero mantienen convocadas 2 jornadas de huelga general los días 11 y 20 de julio. Y se frena el ritmo de creación de empleo en España. Junio es un mes tradicionalmente bueno para la creación de puestos de trabajo, por los contratos de verano y este año ha hecho que baje el paro en unas 52.000 personas. Sin embargo, esta es la cruz de la moneda, se enfría esa creación de trabajo y los datos de afiliados a la Seguridad Social en junio han sido la mitad que hace un año y cuatro veces menos que en 2021. Y sigue suelto ese atracador que mató ayer a la dueña de una tienda en Madrid y huyó con el dinero de la caja. Concha, de 61 años, recibió varias puñaladas que le costaron la vida en la plaza de Tirso de Molina, en el centro de la capital. La policía cree que se resistió al atraco y ahora revisan las cámaras de seguridad de toda esa zona para poder localizar a este hombre que escapó con la camisa ensangrentada. Y Santiago espera que Pedro lo vuelva a visitar. Con esas palabras, Monseñor Don Francisco Prieto, arzobispo de Santiago de Compostela, ha invitado una vez más al Papa Francisco a visitar la capital gallega, como ya hicieran sus predecesores. Ha sido durante un encuentro personal con el Papa tras la entrega de los palios a los nuevos arzobispos.
Y en los deportes, Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Carlos Alcaraz, que hoy se estrena en Wimbledon.
El número uno mundial llega tras unos días de problemas físicos, pero ilusionado después de su triunfo en Queens y debuta en Wimbledon en menos de una hora, Ángel García.
En la pista número uno y con techo, algo importante porque ya está lloviendo en Wimbledon, va a debutar Carlitos Alcaraz en su segundo Wimbledon. El año pasado llegó a cuartos de final. Veremos a ver hasta dónde llega este año. El rival, el primero, es bastante sencillo. Jeremy Chardy está hundido más allá del puesto 500 del ranking porque ha tenido muchas lesiones. Solo ha jugado 5 partidos este año y además ha perdido 4. Muy veterano, 36 años. Muy favorito Carlitos Alcaraz y todos pendientes de su muslo derecho. Primero, a ver si luce ese vendaje, según él, solo de protección, solo por precaución. Y segundo, a ver si se mueve con absoluta normalidad después de esas molestias que tuvo en la gran final de Queens que ganó.
A esta hora, los directivos del FC Barcelona firman el aval de 6,6 millones de su patrimonio para poder inscribir a los jugadores que están todavía pendientes. A Íñigo Martínez, por cierto, que puede ser anunciado en breve, se le ha visto ya hoy por la Ciudad Deportiva Azulgrana. Es mañana de presentaciones. Francisco en el banquillo del Rayo, está siendo ahora mismo. Galarreta en el Athletic de Bilbao y Arnaiz en Osasuna. El Villarreal ha fichado al delantero chileno Brereton y ha vuelto el Real Betis al trabajo. Y además, en el Tour de Francia arranca la cuarta etapa, terreno llano, y la contaremos como siempre desde las 4 en COPE Más.
Estás en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de COPE Lleida, pràcticament 7 minuts per sobre de la una. Ens acostem als 29 graus a la ciutat de Lleida. Recorda que ens hem quedat a una mínima de 18,5, no massa lluny del que està considerat com nit tropical. Ahir va haver pluges a la província de Lleida. A la plana no van ser abundants, de fet, al voltant dels 2 litres per metre quadrat a la ciutat de Lleida. Tenim també 3 al Vilosell, 3 a la Pobla de Cérvoles, 4 al Carràs, a Maials, a Serós, 3 al Vilosell, 5 a la Granadella, 6 a Bellaguarda, a la Pobla de Cérvoles, 7 a Tírvia, 10 a Salòria, 11 i mig a Espot, 12 a Fraga, 22 al Matret i 33 a la zona d'Andorra. És aigua benvinguda, benvinguda, evidentment, però recordem que no ens soluciona el problema. Ara t'explicaré que hi ha una marxa de tractors que ja va sortir ahir dilluns des de la zona de Girona, han fet nit a Lleida, i avui ja han sortit direcció cap a Madrid, on preveuen arribar demà després d'unes quantes hores perquè no es demori el tema de les ajudes de la sequera. Ara en parlarem, abans però, amb la Laura Vila. Quin és el temps que tindrem pel que queda de dia i també de cara a demà? Laura, bona tarda.
Bona tarda. Avui tenim intervals ennuvolats amb nuvolositat d'evolució diurna a l'interior amb bruixets i tempestes que probablement seran localment forts. Al Pirineu les temperatures màximes baixen avui i deixen 33 graus. A Lleida demà el cel estarà ennuvolat al Pirineu i poc ennuvolat a la resta amb intervals de núvols baixos a zones de la depressió central al matí i a la tarda amb nuvolositat d'evolució diurna. S'esperen xàfecs des de la matinada al Pirineu, ocasionalment acompanyats de tempesta i sense descartar que siguin localment forts o s'estenguin a la resta de la meitat nord. Les temperatures mínimes es mantindran en pocs canvis i les màximes baixaran lleugerament de forma més acusada al Pirineu. Esperem 33 graus a Lleida, 25 a la Seu d'Urgell i 23 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. Busquem aquesta darrera hora informativa.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Per cert que la campanya de la declaració de la renda ja està més que feta. Hisenda, a la zona de Lleida, torna més de 68 milions d'euros. Aviam, torna, ja saps, que això ja ho hem explicat. Si tu tornes perquè t'ho ha pres abans. Aviam, això de torna i prendre, però ja m'enteneu. Si el que et treuen a la nòmina és lleugerament superior al que et tocaria, doncs regularitze quan fas la declaració de la renda i et tornen aquests diners. Si pel contrari pagues menys cada mes del que et tocaria, doncs llavors és quan et toca pagar. I si has tingut algun increment patrimonial, alguna venda, en fi, si has guanyat diners, doncs ja saps que Hisenda acaba buscant-te, trobant-te i et reclama doncs el que et pertoca. En fi, tot això per dir-te que ja estan, molta gent ja ha rebut aquest ingrés, si són quantitats petites, i que s'arribarà doncs a aquests més de 68 milions d'euros a la zona de Lleida. El que et deia abans, la marxa de tractors que Unió de Pagesos va començar ahir dilluns, van sortir des de Girona, van arribar a Lleida i han sortit ja de matinada direcció a Madrid. Avui preveuen estar sobre el tractor 18 hores i demà 4 hores més per arribar a Madrid. El motiu de la marxa és reclamar a l'Estat que concreti com es repartiran les ajudes al sector que va aprovar al maig per fer front a la sequera. Que no passi com sempre. S'aproven unes xifres, o es diuen unes xifres d'ajuda, però no es concreta ni com aniran, ni com arribaran, ni en qui, ni les quantitats, ni res. I llavors passen els mesos i la gent que ha deixat de tenir els ingressos per les collides, per exemple, o per la sega, doncs malviuen, perquè és que deixes de tenir un ingrés i, escolta, si t'han promès una ajuda, doncs millor saber quan l'has de rebre, fer-la efectiva quan abans millor i que no ressenteixi tant tot el teixit agropecuari. Però vaja, es veu que perquè et facin cas has d'agafar el tractor i fer-te una pila de quilòmetres o d'hores, perquè quan vas en tractor ho has de mirar amb hores. I res, arribar allà a Madrid i a veure si t'escolten. El Pau Clarià és un jove agricultor de Cervera de 22 anys i explica que aquesta sequera ha fet molt mal i que sense ajudes els joves acabaran plegant, que és el que no ens podem permetre.
La sequera ha fet molt mal i els pocs joves que hi han dedicats a l'agricultura sí que els afectarà continuar treballant si no s'ajuda una mica la situació del sector que estem patint ara mateix. Ja venim d'alguns anys complicats que no han estat del tot bons i aquest any, com a mínim pel cultiu de secà i també pel regadiu, hem sofert molt les conseqüències. I ara estem al temps de segar i molts pagesos com nosaltres no estem collint pràcticament res.
És que déu-n'hi-do, és que després de la feina de tot l'any quedar-te a res és dur, T'explicava també que l'atur a les comarques de Lleida s'ha reduït un 3,40% respecte al mes anterior, que és el on més s'ha reduït de Catalunya, a Girona 3,34%, a Tarragona 1,73% i a Barcelona 1,64%. A nivell interanual, les caigudes de l'atur, que és l'atur respecte a un any abans, a Lleida ha estat del 9,18%, a Girona del 5,3%, 5,15% a Tarragona i el 1,19% a Barcelona. Per sexes, les dones van representar el 57,7% dels aturats a Catalunya, amb un total de 190.173 aturades, mentre que els homes van suposar el 42,3%, amb 139.571 aturats. Els serveis van ser el sector en el qual més va disminuir l'atur. L'aturada del juny són 5.106 aturats menys respecte al maig. I a la indústria, l'atur es va reduir en 630 persones, en la construcció en 247, i els aturats sense ocupació en 214 i en l'agricultura 162. En fi, són bones notícies, però lluny encara d'una situació òptima. És dimarts, parlem de gastronomia.
COPE Lleida. Estàs informat.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Estamos de aniversario. Los talleres Eurorepar Car Service cumplimos 20 años y el regalo te lo llevas tú. Ahora, por el cambio de tus neumáticos por unos Eurorepar Reliance o por el cambio de tus pastillas o discos de freno instalando Eurorepar, llévate hasta 100 euros de regalo. Visita tu Eurorepar Car Service más cercano y consulta condiciones en eurorepar.es.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ja saps, que toca parlar de gastronomia. Anem camí cap a dos quarts de dues. És dimarts i això vol dir doncs, que segur que tenim a punt ja el nostre sommelier, el Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Bona, Ricard, què tal?
Com estàs? Com portes ja... No, bueno, clar, dic, com portes ja les vacances que les deus de tenir a prop? No sé si les tens ja programades o no.
Imagina't que tinc la maleta feta.
Ah, vale, però la
ja
tens...
tinc la maleta feta.
Vale, però la tens feta perquè aviat la faràs anar o és que la tens feta tot l'any sorgeix...
No. Vale. Fins a finals d'agost no hi ha vacances de moment, però cap problema.
Molt bé.
Ara hem parat una miqueta de fer cates i bueno, ja estarà més tranquils. A Barcelona aquestes dates ja són més tranquil·les, però bueno.
Molt bé. Escolta, a qui coneixem avui, Felip?
Doncs mira, avui coneixerem a un gran amic meu que ens explicarà, te'n recordes que fa un mes vam estar parlant també, bueno, que vam entrevistar el Toni Albiol, tercer millor d'Espanya, el Manu, segon millor d'Espanya, i a l'Àlex, l'amic nostre també, que va ser primer, doncs ell ens explicarà fa molts anys també que va guanyar campionat nacional i va anar a l'Europeo i al Mundial, que això de moment no hem entrevistat a ningú que ens expliqui això, no?, que hi ha anat, no?
Sí, sí. César Cànovas, què tal? Bon dia.
Bon dia, què tal?
Benvingut i gràcies.
Avui entrevisteu a gent de l'època dels dinosaures, eh?
Home, no t'ha...
Sí.
Bueno,
sí.
El Felip em deia que vas guanyar el certamen d'Espanya de millor sommelier el 2002 i el 2005.
Exacte, això mateix, sí. Era una època en què, bueno, pues, jo la veritat és que havia guanyat primer un trofeu Ruinart, que aleshores era també a nivell espanyol, que et donava accés a un europeu, i jo amb això ja tenia prou, ostres, ja he guanyat això, que content, no? Però clar, vaig anar a l'europeu, vaig veure tots aquests cracs internacionals que com ho feien i dic, ostres, m'agradaria un dia poder estar allà a l'escenari amb ells, no ho vaig aconseguir mai, però vaig seguir concursant.
Bueno, escolta, ets sommelier, evidentment, i va seguint el campionat que s'ha fet ara, per exemple? El segueixes? Coneixes el que s'està fent, els guanyadors?
Sí, bueno, ara fa, jo crec que fa ja 7 anys, va haver un canvi a l'Associació Catalana de Sommeliers, i jo vaig estar dintre de la Junta i vam començar a fer una sèrie de canvis a nivell d'estatuts, però també a nivell de concurs. Jo vaig estar un any i mig o dos sent el president del jurat, no?, del Campionat de Catalunya. Aleshores, bueno, conec el Toni, en aquella època ja participava, el Toni Albiol, per exemple, que el va entrevistar no fa gaire, em sembla.
Sí.
I bueno, pues conec una mica el format, lògicament, i vaig seguint perquè, bueno, estic dintre l'Associació Catalana de Sommeliers i conec a molts dels que participen. Afortunadament, sempre van molts companys d'aquí de Catalunya i, bueno, pues t'expliquen com ha anat i si ho vaig seguint o ho vaig seguint.
Clar, no, t'ho anava a preguntar perquè sí que és veritat que hem parlat aquestes darreres setmanes amb el primer, amb el segon i amb el tercer. Et anava a preguntar si el tema de la sommelleria havia canviat molt amb els darrers 10-15 anys, és a dir, si el certamen que els dos certàmens que tu vas guanyar, el 2002-2005, si eren molt diferents o es demanava coses molt diferents al que es demana avui en dia.
No, de fet, t'explicava que vam fer aquests canvis,
sí.
Jo vaig estar en el comitè. De fet, el comitè, jo era el director, però tots eren excampions d'Espanya i tots eren gent que havia anat a europeus, no? Tots eren sommeliers catalans que havien anat a europeus. I aleshores el que vam fer simplement és tractar de traslladar aquí el que es feia a Europa, no? Ah. I a l'Associació Espanyola de Sommeliers es va fer també el nom mateix. O sigui, que estem concursant ara mateix com es concursa a Europa. Abans era, a nivell d'aquí, potser sí, s'intentaven fer les mateixes coses, però jo crec que ara hem pujat a nivell d'exigència de les proves. No dels concursants, perquè bueno, en aquella època estava Ferran Centelles, hi havia gent potentíssima concursant i són sommeliers de molt de prestigi.
Escolta, i quan vas accedir a l'europeu o a nivell internacional, vas conèixer d'altres persones, però vull dir, vas conèixer d'altres tècniques, d'altres maneres de fer les coses. Suposo que és una experiència molt enriquidora.
Molt, perquè, a veure, el concurs potser no t'ajuda exactament en el teu dia a dia a la feina.
Clar.
El concurs és el concurs i el dia a dia de la feina és una altra cosa. Però sí que és veritat que el concurs, la gent es pensa que un concurs de sommelier és un concurs de tast, i no és així. És un concurs on intervenen moltes coses, perquè al final el sommelier és un cambrer, no? Hi ha moltes coses de servei, hi ha moltíssimes coses de memorització, de conceptes i de més, però el que sí que passa és que quan hi ha una final i surt algú a l'escenari, tu estàs veient la personalitat d'aquella persona. Veus com actua, veus com... I la manera d'actuar a l'escenari és la manera en què actuarà amb els clients, no? I aprens moltes coses en aquest sentit. De com comportar-te davant dels clients, quasi més que de coneixements de vi, perquè això ho pots mirar en llibres, viatjant i de més. Més actituds que una altra cosa.
Clar, ja t'entenc. No, i a més és molt lògica. César Cánovas, escolta, on t'estem trucant?
On estic ara mateix?
Sí.
Pues ara mateix estic a Sant Sadurní d'Anoia.
Ahà. I on vas néixer?
Jo vaig néixer a Monistrol de Montserrat, però he viscut tota la vida a Barcelona.
Ahà. Com entres tu en aquest món? És a dir, això és herència familiar, ho vas viure a casa, s'hi dedicaven o no, o va ser casualitats de la vida?
Sí, podem dir que sí. Mira, la meva família, bueno, encara el porta el meu germà, el meu pare tenia un restaurant a Barcelona que es deia Racó d'en Cesc.
Ahà.
Jo feia coses, algunes d'aprofit, altres no tant. Jo treballava al restaurant, estudiava a la facultat en aquella època i també m'agradava molt sortir per la nit. Aleshores, va haver un moment en què bueno, una part perquè ja vaig veure que el meu futur era el restaurant i per una altra part també una mica de vergonya perquè jo estava de cambrer en aquell moment i els clients et demanaven posa'm un merlot, posa'm una garnatxa i jo deia, què és això? No en tenia ni idea. Una mica per això. I una altra perquè vaig veure en el món del vi una manera on, diguem-ne, això era als anys 90, finals dels 90, on poder ser, aportar, fer alguna aportació, no?
Uh-huh.
Doncs vaig decidir començar a estudiar sommelieria. I, bueno, va ser començar i em va encantar. Vaig començar a estudiar quan no havia estudiat mai. Jo treballava 12 hores al restaurant, o 10, 12, quan arribava a casa, començava a llegir llibres, bueno, va ser una passió, no? Un amor a primera vista.
La gent que teniu família al món de la restauració, és que per força, encara que no vulguin els pares, ho acabeu vivint des de molt petits, el món de la restauració.
Sí, sí. És un món dur perquè són moltes hores, perquè treballes quan els altres estan de festa, però és un món apassionant perquè, almenys en el meu cas, hi ha una cosa que és que reps el resultat de la teva feina, el feedback, el reps immediatament.
Mm-hmm.
Hi ha feines que fas, i no saps si l'has fet bé o malament fins d'aquí un temps, no? Allà ho estàs veient en la cara de les persones, en el bé que s'ho estan passant, i això és molt gratificant.
Clar. Estava pensant que les persones com tu, quan aneu a un restaurant com a clients, Suposo que sou bastant més empàtics que potser la resta de la gent amb la persona que t'està atenent, que potser tu ja te n'adones, perquè clar, no a tots els restaurants doncs a vegades tenen la quantitat de personal adient pel servei que volen donar, sinó que estan per sota i a la gent li toca fer més coses de les que arriben. Suposo que vosaltres sou més empàtics, no? D'arribar a entendre, escolta, mira, és que m'ha deixat, el cobert una mica torn. Escolta, és que està portant el doble de taules que li tocaria, per exemple, eh? Però també sou persones que us fixeu amb detalls que potser la resta no, eh?
Sí, ens passa això, o sigui, ens toca frenar, tu quan vas a dinar o sopar amb amics, et toca frenar les crítiques, perquè sí. Just amb el que has dit, no, és que mira, és que això, però en canvi sí que ens fixem en altres coses que potser la resta de la gent no es fixa i que per nosaltres són més greus, no?
Clar, sí, clar, sí, sí. Sí, no sé, per exemple, no portar el menjar a la temperatura que toca o algun aliment concret que dius, no, és que això s'ha de servir amb una temperatura, no? Dius, això la gent, potser no ens hi fixem, però ens fixem més amb que, escolta, el cambrer ha tardat un minut de més a portar-nos, la beguda, o a demanar-nos la beguda, no? I a vegades som molt impacients, la gent.
O com estan organitzats, dius, però com és possible que s'organitzin d'aquesta manera? Quin descontrol hi ha aquí, no? Saps, aquestes coses que tu no perceps perquè tu perceps el que t'arriba al plat.
Clar.
I, bueno, si t'arriba tard, si t'arriba, dius, bueno, pobres, no sé què, però quan veus, descontrol, desorganització, coses d'aquestes que tenen més a veure amb com funciona un restaurant i que els altres no ho saben tant. Això sí que ens fixem.
Estem parlant amb el César Cànovas, estem parlant de present i de passat. Anem a parlar de futur. César, en què estàs treballant actualment o estaràs en els propers, en el futur a mig termini?
Sí, pues jo fa ja 2 anys que estic... m'hauries de parlar de vostè, perquè sóc ambaixador, eh?
Ah, escolta.
No, és broma. Estic d'ambaixador de marca, bueno, el grup Reventós Codorniu ha creat un concepte que es diu Vins del Llegat. Nosaltres tenim 15 cellers i molts són cellers històrics com Escaladell, com Abadia Poblet, bueno, eh? I això de Vins del Llegat es tracta d'explicar totes les coses que estem fent en aquests petits cellers o en els grans projectes o els petits projectes dels cellers grans, perquè nosaltres tenim molta vinya pròpia i estem fent vins de parcel·les, vins de finca, coses molt especials i, bueno, la meva feina és donar a conèixer tot aquest treball que hi ha darrere, totes aquestes vinyes, tots aquests vins que són extraordinaris i em toca fer això. I la veritat és que estic molt content, m'ho estic passant molt bé i fins a cert punt estem aportant coses al món del vi, que això també és doble.
Molt bé. Felip Urbano, escolta, tu com coneixes el César?
Pues ara ja fa temps que no ens coneixem, però bueno, és com a vegades passa, no? Per la feina que tenim, pues a partir d'aquí pues un dia coincideixes i a partir d'aquí pues bueno, es genera aquella amistat. Llavors, pues bueno, quan jo he estat a Lleida, pues sempre que he pogut no trucat i per introduir el restaurant a la carta, pues els vins de Llegat, que és el que estava parlant també, no?
Molt bé. Va, posa-la'm un compromís, que tens aquí un campió, un multicampió, reincident, és campió reincident.
Ja fa rato que lo estava pensant, perquè sabia que m'ho preguntaries.
Clar, què li preguntem al César? A veure.
No, clar, com Raïmat està dintre del grup, César, a veure si fem un programa allà a Raïmat, que tenen un entorn guapíssim.
Home, i tant. Ens ho passarem de meravella, perquè, com dius tu, l'entorn és superxulo. I el Carles Lanola, que està fent uns vins molt, molt xulos, seleccionant parcel·les, i bueno, ens ho podem passar molt bé. Segur que ens deixen tastar algun vi i tot.
Ja, però Felip, jo et deia que el posés en un compromís de pregunta, no que ja ho estiguis organitzant un altre acte, un altre event.
Clar, tu saps que això de sortir fora ens encanta, això.
Sí, ho sé. Bueno, tenim una, César, tenim una llista. Quedarem malament amb tanta gent, perquè ens hem compromès amb tanta gent d'anar-los a visitar o d'organitzar o de fer coses. Quedarem malament amb tanta gent que jo no sé, Felip, no ho sé.
Jo no m'enfado. Si podeu...
Sí, perquè ja serà difícil anar a Colòmbia, serà difícil anar a
Argentina... Sí, serà molt difícil.
Serà difícil.
No...
Per això he dit que lo de Raïmat estava més fàcil d'anar.
Sí, la veritat.
No, una pregunta. Sí. Bueno, no, si hi ha algun pensament dintre del grup de fer alguna cosa nova o algun projecte nou que potser encara no sabem.
Bueno, mira, l'última novetat és que fa anys ja que existeix una marca de vi escumós, que és Tipiana, que era de Okava, i sí, sí. És un vi escumós, era amb de Okava, com us dic, però està fet 100% amb raïm de la zona d'Alella. Amb la qual cosa, això ha sortit ara, fa uns dies, vam fer la presentació fa la setmana passada o l'anterior, ha sortit aquest Titiana, que ara es diu Titiana de Can Matons, és el nostre celler allà a Alella, com a vi escumós de qualitat, però amb Déu a Alella. Ostres! El que volem és explicar territori, d'on ve el raïm, explicar el territori, i ens ho permet una mica més posar Déu a Alella, amb el que teníem abans. Aleshores, pues això, ha sortit Titiana de Can Matons, Déu a Alella, i surt escumós de Pansa Blanca, escumós de Chardonnay i escumós de Pinot Noir, que són algunes de les varietats que tenim plantades allà.
Molt bé.
Ostres, doncs, que bé.
Veus, Felip, no, si és que tu pregunta, sempre és la manera de conèixer les coses, preguntant. Escolta, que ha estat un plaer. Hem conegut avui el César Cànovas. La veritat és que és una persona que té una trajectòria dins del món del vi impressionant. Campió de Catalunya de sommeliers el 2002-2005, campió d'Espanya de sommeliers els mateixos anys, 2002-2005, va ser finalista el 2000, campió del trofeu Ruinat com a millor sommelier d'Espanya el 2001 i el 2004, i representant espanyol en un campionat del món i dos certaments europeus. Per tant, déu-n'hi-do, premi de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia a professional de l'any. César, escolta, que ha estat un plaer conèixer-te. La veritat és que, a més, ets una persona que pots parlar amb una experiència brutal, de tot aquest tema de la sommelleria, dels premis, dels certàmens, dels concursos, etc etc.
Bueno, pues per mi ha estat un plaer també estar amb vosaltres i compartir un moment amb vosaltres.
Molt bé. Ja busquem, per a veure això que ha dit el Felip, a veure com ho fem, a veure com ho trastegem.
Molt bé.
Una abraçada, César.
Igualment.
Felip Urbano, déu-n'hi-do,
Què tal?
Déu-n'hi-do,
Aquí he portat un megamàster.
Mira, a mi potser no em passa tant, perquè com que no sóc ni sommelier ni res, però tu que ets sommelier, és que parlar amb persones com el César, és que és allò en plan, espera que trec la llibreta i vaig prenent anotacions del que em va explicant.
Sí.
Déu-n'hi-do. Sí,
sí. Sempre que quedem.
Molt bé. Felip Urbano, cuida't força.
Cuida't.
Están pasando muchas cosas.
Y estés donde estés este verano, en COPE vamos a estar ahí para contártelas.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos.
Con Herrera en COPE y la última hora.
Con Mediodía COPE, la tarde, la linterna.
Muchas zonas de España han estado en alerta máxima por los incendios.
El partidazo de COPE.
Sesión continua de deporte aquí.
Este verano, COPE te acompaña estés donde estés.
También en COPE.es, redes sociales y en tu móvil.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Como me gusta la vida, ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan, donde me dicen...
Doncs ara que ens plantarem ja les dues de la tarda, ja saps que ens han explicat que avui tenim jornada també de tempestes, però que seran molt puntuals, que seran repartides. Benvinguda sigui l'aigua, ja sabeu que ja en marxa aquesta caravana de tractors que van cap a Madrid per demanar que s'acabi de concretar, però de manera eficient i ràpida, el tema de les ajudes per la sequera, tot i que ens està plovent una mica, no soluciona res. Hem de seguir guardant l'aigua i intentant fer que les coses canviïn. I això ja saps que requereix fer coses més dràstiques per revertir tot aquest procés. En fi, directes cap a les 2 de la tarda, és dimarts, obrim la nostra tertúlia dels polítics, com sempre ben acompanyats. Xavi Palau del Partit Popular, què tal, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Avui s'estrena el Josep Roca de Vox. Josep, què tal, bon dia.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Escolta, benvingut, com estàs?
Doncs molt bé, molt il·lusionat amb aquesta nova etapa, amb ganes de fer molta feina per Lleida i segur que es veuran els resultats.
que no ens coneixíem. També està amb nosaltres, per part de Junts, la Violant Cervera, que tampoc ens coneixíem. Violant,
hola,
encantat.
Bona tarda.
Gràcies per estar amb nosaltres.
A vosaltres.
Què tal, com estàs, Violant?
Pues bé, mira, assumint també una nova etapa, també amb moltíssima il·lusió, i esperem fer coses molt positives per la ciutat.
Clar, a més, en el teu cas, Violant, és un tema en el que mai saps com acabaran anant unes eleccions, però després dels resultats, en 24 hores et vas trobar al capdavant.
Sí, exacte, em vaig trobar al capdavant en 24 hores, però vaja, quan vas amb una llista electoral i et compromets amb els electors i amb l'equip, doncs has d'anar assumint les responsabilitats tal com van venint.
Molt bé. Xavi Estrada, d'Esquerra, què tal, bon dia?
Què tal? Molt bon dia a tothom i també als oients que ens escolten.
I la Laura Vergés, del Comú de Lleida, també amb nosaltres, què tal, bon dia?
Hola, bon dia.
Avui hem perdut un Xavi, dels tres que teníem darrerament, ens hem quedat amb dos. Parlava del tema aquest de la caravana de tractors que van cap a Madrid, per concretar aquest tema d'aquestes ajudes que es van prometre el mes de maig, però que una cosa és quan se prometen i després és, vale, com ho fem, i fem-ho ja, no ens esperem mesos i mesos, i és això el que van a demanar, no simplement que del que ja van dir que es donaria, que es comprometin a fer-ho ja, i de com es farà. Us volia parlar avui del tema de l'aigua, però no de l'aigua de pluja o de rec, sinó del cost que tenim a la ciutat de Lleida de l'aigua de boca. La OCU, la Organització de Consumidors, cada any o cada dos anys fa un estudi de les principals ciutats espanyoles on mira el cost de l'aigua. Mira el cost mínim, és a dir, si tu no obres l'aixeta, quant et costarà aquell mes la factura, i després amb un consum estimat promig de 175 metres cúbics. És un promig que han fet d'una família de 4 persones. Aquí no cal que discutim si seria més o menys, sinó que és el mateix per tots. Bueno, amb tot això, resulta que Lleida aquest any ha sortit a la posició número 6, com les més cares, amb un mínim, per cert, elevat, dels més elevats, és a dir, si no obres l'aixeta pagues, i pagues molt, i amb un màxim també dels més alts. De fet, i és que per sobre només tenim Barcelona, Múrcia, Alacant, Palma i Huelva. Estem per sobre de tota la resta. En 14 anys, Lleida, dins d'aquest rànquing, ha pujat 30 llocs, i el cost ha pujat un 120% en 14 anys. Hi ha molta gent, hi ha molts ciutadans que es pregunten, escolta, i Lleida, vols dir que hem de pagar aquesta l'aigua amb aquest preu? Ens mereixem aquest, o és explicable que hagi pujat tant? Com ho veieu?
Home, doncs d'entrada els hauríem de preguntar als que governaven fins fa un mes a Lleida.
Bueno, però parlo de 14 anys.
No, sí, bueno, clar, però és que resulta que el passat mandat ens van pujar per dos anys consecutius el clavegueram, i per dos anys consecutius la taxa de l'aigua, amb els vots favorables d'Esquerra, PSC i Comú. Per tant, des d'aquest punt de vista és evident que van arribar a un acord per asfixiar econòmicament més els contribuents i de tants en aquest sentit, i tu planteges Lleida, que és una ciutat on tenim suficient aigua, perquè ens alimentem de tres conques diferents, doncs per què puja el preu de l'aigua i de la taxa del clavegueram? Doncs això, aquesta pregunta ens l'haurien de fer a qui no han vingut avui, els del govern, i els hi tindrien que preguntar als d'Esquerra i als del Comú, que sempre són líders, tan progressistes, sempre en pujar-nos els impostos. Doncs per què ho fan?
Doncs molt bé, doncs ja que hi som, tot i que jo aterro, doncs novament, sí que cal esmentar, com bé deia Ricard, d'això no és d'ara, això fa 14 anys, per tant és una concessió administrativa dels socialistes, i que quan es va governar, i quan es va governar també doncs, en coalició, hi havia Esquerra Republicana, evidentment l'aigua comporta no només el bé en si, sinó tot el que és doncs, la inversió pel clavegueram, és a dir, per tota l'estructura, i això evidentment doncs pot fer encarir. Però no només això, sinó que aquesta concessió està fins al 2037, amb la qual cosa doncs, és una herència que hem tingut i que tenim sobre la taula.
Mm-hmm. Sí, bueno, la veritat, el discurs del senyor Palau del PP és considero una mica demagògic, no? Perquè el sap perfectament que el contracte de l'aigua es va signar i que les pujades de l'aigua van ser en l'època del Roig, d'aquestes dades que dona l'OCU, exactament, també ho esmenta, que les pujades corresponen a les pujades importants corresponen a l'època del Ros, a qui li van donar suport sense...
Concretament és el 2013 i 2014, que va pujar un 38% el 2013 i un 35% el 2014.
Exacte, i durant els últims 4 anys ha pujat per la majoria de les famílies, doncs em sembla que és un 0 i pico per cent, gairebé ni s'ha notat a la factura.
Això no és així, eh?
Un 3, bueno, un 3% anual ha pujat els darrers 3 anys, menys el darrer, però aquest, un 1,5%.
Però va pujar amb una fórmula progressiva, que les famílies han menys consum, la pujada era, ara no me'n recordo el percentatge exacte, però com a molt l'1%. Per tant, me resulta molt curiós, no?, que fem aquest tipus de política, no?, de tirar pel broc gros quan sap perfectament que les pujades importants de l'aigua i el tipus de contracte i la pròrroga del contracte es va fer en l'època del Ros, es va fer un contracte just una pròrroga fins al 37 just abans de en període ja quasi preelectoral i amb un govern al qual el Partit Popular donava suport.
És mentida, perquè el 2011-2015 els socialistes governaven amb majoria absoluta, senyora Vergés.
Sí, sí, però després els hi van donar suport i no els hi va...
Amb quina pujada? Home, si diu que els hi van donar suport...
Que després van donar suport al govern del PSC i no els hi vaig sentir mai dir el que està dient ara de l'anterior govern.
Home, doncs perquè no pujava la taxa de l'aigua entre l'any 2015-2019, no?
Entre altres coses, perquè...
No, demostriu que pujava.
Que no va pujar.
No, del 2015 al 2019 la taxa d'aigua no va pujar.
Que ja li dic que no va pujar, que li estic donant la raó. No.
Doncs una cosa és no pujar i una altra cosa és congelar.
Una altra cosa és deixar un contracte fins al 37 amb una hipoteca, amb unes pujades que són previs i amb una hipoteca fins a l'any 37 que s'ha de solventar amb un contracte desequilibrat i que s'ha de fer alguna cosa. Si vostè considera que no s'ha de fer res...
És el problema és que hi ha un contracte signat fins a l'any 2037 que ja preveu aquestes despeses i que per tant s'han de repercutir al rebut de dels ciutadans?
Sí, i és un contracte que a més de és un contracte com molts altres contractes que ens van fer durant l'època socialista que se privatitzen els serveis públics amb unes fórmules que acaben sortint caríssimes per la ciutadania sense deixar clar també tot el procés d'inversions.
Jo el que voldria...
Hi ha uns deutes que es reclamen a l'Ajuntament que tenen hipotecat a l'Ajuntament i que és com una espasa de damunt sobre les arques municipals.
Jo que no m'agrada gens i els oients que ens estan escoltant és que uns se tiren la pilota cap als altres i això al final el que perd és el ciutadà. Jo crec que s'ha de mirar endavant. A partir d'ara, doncs, el senyor Palau criticava l'anterior gestió, ella ara recolza el senyor Larrosa, ha apoyat el Cartipàs i sembla que té confiança que aquest govern municipal anirà millor. Bueno, nosaltres estarem controlant...
Què és el Cartipàs, senyor Roca?
El Cartipàs és el, diguéssim, és el, quan comença la legislatura, doncs pues són totes les... Totes
I què té a veure això amb els impostos? A veure, que diu que recolsem
no,
un tema
vostè,
concret
vostè
que interessa d'haver els impostos.
No, no, no,
Roca,
no
confonguem,
eh? No, jo dic que...
Que heu recolzat ara a l'Inval.
Jo dic que vostè ha recolzat el Cartipàs, no he dit res més, he dit això, és una realitat.
Sí,
ja. Ha ofert els seus cinc regidors i ha recolzat el senyor Larrosa en aquest cas, val? Llavors, jo el que no m'agrada és que un se tiri la pilota als altres, perquè aquí, amb aquest joc, el que perd és el ciutadà, el que perd és el contribuent. I portem molt temps en què s'està escanyant el contribuent, en què pugen tots els impostos, l'IBI, tenim el segon IBI més car d'Espanya, després de Girona. Ara l'aigua, la gent està ofegada, inclús amb rebuts de gent que tenen el rebut social i és un escàndol el que pugi el rebut, ja amb els mínims i el consum. I el que hem de mirar és de si hi ha un contracte signat fins al 2037, el que s'ha de fer és pressionar, perquè els contractes es poden renegociar. Encara que estiguin signats, es pot negociar. Jo crec que s'hauria de fer.
Sí, a veure, és evident que la ciutat de Lleida i de tots és sabut, és una de les ciutats, de fet, de l'Estat, que té una pressió fiscal més elevada, no només amb el rebut de l'aigua, sinó, vosaltres mateixos ho heu dit, sinó, a més, amb la resta d'impostos. També és evident que la ciutat de Lleida ha estat endeutada d'una manera considerable durant aquests darrers anys. De fet, aquests darrers 4 anys, aquest endeutament endeutament doncs, s'ha intentat rebaixar, i quan una ciutat està tan endeutada com ha estat la ciutat de Lleida, gràcies també als 40 anys del govern dels socialistes, doncs les coses no poden sortir gratis. Però també és evident que l'aigua, que és un bé essencial i per tant hauria d'estar a l'abast dels consumidors, doncs hauria de ser, si pot ser, més econòmic. També és veritat que quan nosaltres paguem el rebut de l'aigua, una part, no, la part més important del rebut de l'aigua no és el consum en si de les famílies, sinó per desgràcia és els impostos de sanejament que tenen aquests rebuts. Nosaltres el que diem és que aquests impostos com a mínim s'haurien de revertir per poder millorar aquesta xarxa de l'aigua. Avui justament doncs, l'alcalde ha convocat els diferents partits polítics i a la societat civil doncs, per poder parlar d'una espècie de cimera de la sequera. Nosaltres el que l'emplacem és que continuï treballant per justament aquesta gestió de l'aigua, i com dèiem, a vegades els contractes doncs, si s'han de renegociar, es renegocien i per tant es renegocien a la baixa.
Demana la paraula Xavi Palau. Abans d'això, dues coses. És que això del contracte fins al 2037 el veig llunyíssim. El veig llunyíssim, no sé si hi ha manera de maniobrar. I l'altra, el que apuntava la Violant Cervera, us poso una altra dada sobre la taula. De la factura que es paga de l'aigua a Lleida, el 40% és... és de la Generalitat, és el cànon de la Generalitat, el 40%, no? Sí. No es consuma això.
El que passa és que m'imagino que aquest cànon deu ser proporcional a tot arreu, vull dir, el cànon de l'ACA el paguen tots els ciutadans, però sí que és veritat que a vegades els ciutadans intenten rebaixar la tarifa de l'aigua, com però també a vegades la tarifa de la llum,
i dius,
vosaltres també ho heu dit, no? Vull dir, la tarifa mínima de l'aixeta tancada també és de les més altes d'Espanya.
Xavi,
és bo ficar en context, i això la Laura, que ja ho sap del passat mandat, per què puja el preu de l'aigua a Lleida, més enllà de qüestions de pactes. Passa perquè hi ha un contracte amb l'empresa concessionària de l'aigua, que això sí que és responsabilitat de l'anterior govern abans del 2019, que no exigia el compliment a l'empresa concessionària del manteniment de les obres d'infraestructures del clavegram a diferents carrers de Lleida.
Gràcies, senyor Palau, per reconèixer-ho.
No, però fiquem en context les coses. Com que l'anterior govern no havia exigit i, per tant, hi havia una sèrie de mancances, el nou govern tenia dues opcions. Renegociar, que és el que es va fer per ficar-se al dia, perquè l'empresa concessionària deia no, és que jo no compleixo perquè vostès se'n deuen diners. I a l'Ajuntament va haver-hi un debat de demandem judicialment a l'empresa concessionària perquè faci el que té que fer conforme el contracte, o ens fiquem d'acord amb l'empresa concessionària i compensem econòmicament el que també reclama l'Ajuntament que no li hem pagat perquè nosaltres deien que no pagàvem perquè no feia les obres que tenia que fer. Aquest era el doble debat. Alguns, en aquest cas Junts i Partit Popular, deien, demandeu, si no compleixen, a veure per on surt. I el govern va decidir arribar a un acord, intentar fer un mal acord abans que un bon pleit, i en aquest sentit aquest acord passava per pujar la taxa de l'aigua i del clavegram. I per intentar que aquesta pujada no fos tan excessiva la van dividir en 3 anys. Llavors hi havia dos models, exigir el compliment a l'empresa o pujar. I es va optar per pujar. Aquesta és la realitat del que ha passat.
Sí, però es va exigir pujar, es va decidir pujar i exigir.
El problema és d'exigir...
Tu pots exigir anant a jutjats i ficant-te en un lío...
Exigir en van.
O pots exigir, però també complint la part del contracte que li toca a l'Ajuntament.
El que passa és que si fins ara l'empresa concessionària no ha complert amb les millores que tocava, quina garantia tens que a posteriori et complirà? I tenint en compte que l'aigua és un bé líquid que es perd, clar, si tu no arranges el clavegram, les canonades, tot això, evidentment tens fugues, per tant, segurament estàs pagant no el consum de l'aixeta que obren els ciutadans, sinó de les fugues que té el propi...
És de les ciutats amb menys fugues, amb més eficiència amb la xarxa.
Llavors no s'entén.
Hi ha tota una sèrie d'inversions.
Jo només he de dir que quan una companyia no compleix, i això també a nivell particular, quan té un contracte i no es compleix, s'ha d'anar a totes, i més en la defensa del ciutadà. Vull dir que en aquest sentit, si no hi ha compliment, almenys jo entenc que jo ara que estic al consistori entenc que s'ha d'arribar fins al final sempre a la defensa dels ciutadans, i és així. Avui es comentava a la taula de la sequera, ha parlat un representant d'Aqualia i bueno, treia pit de que deia que s'havia aconseguit que en molts anys pues, es reduís el consum d'aigua. Jo conec molts casos de molta gent que l'ha reduït, evidentment, perquè el cost de la factura és elevadíssim i clar que d'aquesta manera redueix el consum d'aigua perquè la gent està molt escanyada i fins i tot ha d'escatimar amb l'aigua. És molt trist.
Insisteixo que arriba un punt que per molt que redueixis el consum, la factura ja no
notes.
És a dir, el primer tram, que em sembla, ara no recordo Lleida...
És un tema de civisme.
És 11 metres cúbics o 13 de zero. És a dir, quasi bé és el mateix 10 metres cúbics que 2. No és el mateix, però ja m'entenem.
La major part de l'estalvi, a més, correspon a, no tant a la, que també ho han explicat, no tant a la baixa de consum de les famílies, sinó també a la millora de l'eficiència de la xarxa.
Una de les proves, un dels acords que van arribar el pacte de l'aigua, de la pujada de l'aigua, va ser una sèrie d'inversions. Veritat o no, Laura?
Sí.
I van tenir la mala sort. La primera inversió que van fer va ser canviar i millorar el clavegram del carrer Martos al barri de Magraners, amb tan mala sort que la primera pluja es va inundar el carrer. La qual cosa va dir que van destinar 100.000 euros a millorar el clavegram del carrer Martos, encara recordo la fotografia del regidor Paco Cerdà, el senyor Postiu, la senyora Moron i d'altres, i surte que el primer dia que venen pluges, aquells 100.000 euros se'n van anar pel clavegram del carrer Martos. Us en recordeu d'això? Que precisament, això que pot semblar una tonteria no ho és, perquè és el que deia la Violant. El exigir el compliment dels convenis, perquè la prova ens demostra que tot i que haguem pujat el preu de l'aigua i ara és el que ens correspondrà al nou mandat, és veure si l'empresa realment compleix amb les inversions o no. Perquè aquell punt en concret, Xavi i Laia no van complir.
El que sí que està clar, és que quan en un contracte l'empresa té unes obligacions, que és la millora en aquest cas de la xarxa d'aigua, i l'Ajuntament, evidentment, o els consumidors tenen l'obligació de pagar, si tu aquestes millores no les fas, al cap de 40 anys, tot això és tan vell que per poder-ho arreglar no se t'esfonsa el carrer Martos, te poden esfonsar tots els clavegrans, perquè deu haver pèrdues, encara que digui la senyora Vergés, és la ciutat que té menys pèrdues, és igual, segur que en té moltes, perquè si no s'han fet obres de millora durant tant de temps, doncs després quan t'has de posar a arreglar-ho, doncs, evidentment, vull dir, és inassumible.
També és una llàstima, perdó, que avui no tinguem representació del Partit Socialista per respondre això.
La Carme Valls havia confirmat que es connectaria remotament, però de moment no s'ha connectat.
Perquè jo crec que hi ha una responsabilitat, ja que estàs governant, de poder donar respostes precisament a aquest tipus de situacions que, evidentment, preocupen molt al ciutadà i és d'entendre amb la crisi no només d'aigua, sinó econòmica que s'està vivint.
No té res a veure, però us poso sobre la taula parlant de l'aigua. És que avui llegia un titular, que quan venen aquestes èpoques són fàcils, després els oblidem, dels camps de golf. Els camps de golf i el consum de l'aigua. Jo llegia un titular, jo no ho he quantificat mai, ni ho he comprovat, el que vaig a dir ara, d'un consum de 100.000 litres d'aigua. Suposo que això dependrà de si el camp de golf és gran o no, i depèn de la zona. I que, bueno, que hi ha hagut un sabotatge de 10 camps de golf on han tapat els forats i aquestes històries. Bueno, insisteixo, ara perquè vivim aquesta situació de sequera. Fa un any ningú parlava dels camps de golf, ara sí. Bueno, no sé, dic tot això per dir això que dèiem de que la gent consumeix menys, perquè també ens anem conscienciant a que a la millor en lloc de dutxar-nos amb l'aixeta oberta tota l'estona, doncs l'obres, la tanques, t'ensabones, la tornes a obrir, la tornes a tancar, les rentadores potser les carregues més, també perquè ha pujat l'electricitat i tu mires més, no sé,
però jo estic segura,
ens fem més eficients.
Sí, però jo estic segura que aquesta eficiència dels ciutadans no és tant per un estalvi al rebut de l'aigua, sinó per un tema de conscienciació, que gràcies a Déu i de tots els ciutadans cada vegada més tens una conscienciació de sostenibilitat, del medi ambient, i per tant jo entenc, vaja, que la majoria dels ciutadans quan tanquen l'aixeta, sobretot també és, evidentment que el rebut de l'aigua doncs baixarà, però com dèiem, la majoria de la part de la factura de l'aigua no és del consum de l'aigua, ho fan per conscienciació i per...
Mira, ens queden 8 minuts per arribar a les dues. Ara s'ha connectat la Carme Valls. Carme, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Demano disculpes, però avui teníem la primera junta de govern local, que ja hem canviat de data per poder-nos connectar a la COPE. I bueno, ara justament acabem d'acabar ara.
No sé si et pitaven les orelles, Carme.
Sí? Bueno, no, te pitaven bé, te pitaven bé.
No, a tu, si et pitaven a tu, perquè...
No.
Bueno, estem parlant del preu de l'aigua a Lleida, que és dels més cars d'Espanya, i a la taula s'ha arribat a la conclusió de que la problemàtica ve de bastant enrere, de més de 4 anys enrere, per tant,
bueno, però jo
de l'època del PSC.
que quan traiem les coses fora del context o les mirem només des d'una visió, doncs perdent la realitat, no? Perquè, per exemple, és cert que el del contracte de l'aigua, el que tenim a Lleida, és un dels que més serveis dona. I, per tant, mirat amb el conjunt, si miréssim amb el conjunt, deixaria de ser tan car, no? És cert el tema de l'ACA. També és veritat que és una de les, l'aigua de Lleida és una de les que té més qualitats i, per tant, són aquest costum, no?, que hi ha la gent de beure aigua de comprar ampolles, doncs, a Lleida no és necessari, no sé per què la gent ho fem, no? O ho fan, jo no soc de les que ho fa. I, per tant, jo crec que no s'ha de mirar, s'hauria de mirar amb el conjunt, i si veiem amb el conjunt, doncs veiem que el preu de l'aigua de Lleida no és tan car com si veiem única i exclusivament el preu, és com aquell que diu, pago molts impostos, no? Depèn, pagues molts impostos, depèn de lo que rebis a canvi, no?
Carme, dèiem també que si va haver un moment d'impàs en el que es va detectar que l'empresa no estava fent el que havia de fer, hi havia dos camins, o demandar o pujar el preu per absorbir el que no s'havia fet, i es va tirar per aquest segon. Per què no es va demandar?
Pues sento, Ricard, no poder contestar a la pregunta perquè no ho sé, la veritat és que no ho sé.
Però series partidària de demandar si ho haguessis...
A la taula de la sequera d'avui no hi era... I, com bé sabeu, doncs la nostra incorporació fa 4 dies i és cert que hi ha algun tema que encara no estem al dia. Per tant, aquesta pregunta la vento molt, però no te la puc contestar.
Carme, però hores d'ara, si tu haguessis de decidir sobre un assumpte d'aigua o d'una altra història en el que l'empresa concessionària no compleix les seves obligacions, series partidària de demandar o de, bueno, ja ho arreglem?
Home, jo crec que hi ha molts camins, però en principi si l'empresa no compleix les seves obligacions, el que hem de fer és veure per què no les compleix i demandar o exigir que les compleixi, o en el cas de que no sigui així, traure-li tot allò que té sobre aquella gaire de licitació, però en el cas de l'aigua no és una licitació, no? Però evidentment no podem permetre que ni l'empresa de l'aigua ni cap de les empreses que tenen la confiança de l'Ajuntament de Lleida facin el que vulguin. Hauran de complir les seves obligacions, com a mínim.
Va, Laura Vergés.
Sí, a veure, evidentment si una empresa no compleix, s'han de controlar. Un dels problemes de l'Ajuntament és que no s'ha controlat prou totes les...
Primer potser s'ha de controlar abans de que no es compleixi.
Totes les concessions, però aquí també ho esteu dient com si fos un cas claríssim de que no s'ha fet res, i tampoc és tan així, perquè si no, no estaríem on estem. Vull dir que aquí hi havia tot un litigi sobre si l'Ajuntament també havia complert la seva part en quant a pagar. Vull dir que no era tan senzill de l'empresa cobro i després no faig la feina, sinó que hi havia tota una polèmica de que ja havia feia anys que estava demanant un increment d'ingressos per poder afrontar les inversions d'acord amb el contracte, i per tant hi havia una disputa de si l'Ajuntament també estava complint la seva part. No era una cosa tan senzilla de dir no compleix i per tant anem a tribunals que ho guanyarem. No era això.
Violant, no sé si m'havies...
Per altra part, curtet, nosaltres el que proposem, per exemple, és que les inversions les fes l'Ajuntament directament, vale? Perquè això també implica que demanes més, tens major control sobre el cost d'aquestes inversions.
Bé, el que sí que és veritat i que és el que poden entendre fàcilment els ciutadans, perquè jo crec que al final ens acabem perdent tots amb el tema dels contenciosos, és que tu tens un contracte amb una empresa amb la qual no es compleixen una sèrie de condicions per poder prestar aquest servei, i hi ha un deute, el que em sembla d'uns 12 milions d'euros. Tu aquest deute pots fer dues coses: una, o exigir l'empresa que compleixi, per tant portar-la als tribunals, o bé renegociar aquest preu de l'aigua, que és el que es va fer. Ergo, venim d'una etapa de 40 anys del Partit dels Socialistes amb una gestió de l'aigua determinada i un conflicte que arriba justament a l'any 2019, i el govern en aquell moment decideix doncs una política determinada, tenint en compte que Junts, que estava dintre del govern, és segurament la primera o vegada, no sé si en va haver gaires més, que va votar diferent dels seus socis de govern.
Bé, doncs, el tema de l'aigua, que ja veig que, per desgràcia, l'any vinent, quan l'OCU torni a treure el llistat, n'haurem de tornar a parlar. Espero que no haguem pujat una posició més, o que l'haguem baixat, almenys. Clar, de totes maneres, si l'hem baixat és perquè els altres han pujat, no perquè ens l'han baixat a nosaltres, perquè baixar ja entenc que és difícil. O sigui,
Ricard, tot depèn, o sigui, de la contraprestació que te doni el servei que pagues.
Sí, no? Ja ha quedat clar això.
Sí, sí, perquè, torno a repetir, l'aigua de Lleida és una de les millors aigües. Jo crec que me sembla que va ser els comuns, fa un parell d'anys, va fer fins i tot a l'Ajuntament unes proves per veure la qualitat de l'aigua i es van retirar totes les fonts que hi havia perquè es va demostrar àmpliament doncs, que tota l'aigua de Lleida és d'una qualitat excel·lent. No? Per tant, tot això també requereix d'una feina darrere, d'uns serveis. Aigües Lleida dona altres serveis que nosaltres estem pagant i que si no es dones aigua Lleida, com diu molt bé la Laura, doncs els hauríem de pagar. I per aquesta raó nosaltres paguem una mica més que la resta. No? També és cert, us recordo aquesta taula de solidaritat que es va negociar quan el tema de l'increment de l'aigua, amb la qual molts van estar d'acord, i jo crec que era un tema vale. Pendent,
ens
un
plantem,
tema que de poc. I que
ens plantem a les dues, Josep, de manera molt breu.
Sí, no, simplement dir-li a la senyora Valls que aquí no s'ha de, és veritat que hi ha hagut una mala gestió dels últims governs municipals, però s'ha de mirar endavant. Ara arranca un nou govern municipal, estarem molt pendents, molt a sobre de la seva gestió i a la defensa dels ciutadans, que al final és el que més ens importa. I mirar endavant, i el present i el futur.
Carme, que clar, tu no els veus perquè no tenim càmera, avui hi ha el Xavi Palau, el Xavi Estrada, la Violant Cervera, el Josep Roca i la Laura Vergés.
Va vindre, no hi cabem.
No, sí
que tens, sí que tens la cadira aquí lliure, que t'estem esperant.
Sis cadires, per això dic, a les properes eleccions d'aquí 4 anys, vull dir que no entrin més de 6 partits a l'Ajuntament,
si podíem apretar una mica.
Cabem, Escolteu, que ens plantem a les dues. Ja sabeu, per cert, que hi ha eleccions el dia 23 de juliol i que això vol dir que el dia 7, o sigui, aquesta setmana divendres comença la campanya electoral i com a tal, i sempre ho hem fet així, doncs no, en període de campanya electoral no tenim tertúlia dels polítics, amb el qual jo us havia dit que us quedaven dos al juliol, doncs clar, aquestes eleccions van venir aquí relativament forçades, doncs no, avui és la darrera. Us dono festa, almenys aquí, no sé si descansareu molt o què, però ja fins a la primera de setembre. Que passeu bon estiu i un plaer que heu estat venint aquí als estudis de la cadena COPE.
Igualment.
Moltes
gràcies,
Ricard. Bon estiu.
Moltes gràcies. Bon estiu.
Doncs apa, sóc el Ricard Álvarez. Ens plantem a les 2 de la tarda i tornem demà a les 12:20 a informació de casa nostra, de Lleida. Que acabis de passar una bona tarda.